Benvinguts a aquesta segona tertúlia d'estiu, als cellers que per desè any consecutiu impulsen Vinzeum, la Cultural, la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio Vilafranca. En aquesta segona trobada, a Pere Ventura, ens acompanya la professora universitària, crítica literària i llibretera Marina Porres, que ha escrit Al mig de la vida, jo, una biografia de Mercè Rodoreda. Marina, benvinguda al Penedès, bon vespre.
Moltes gràcies, un plaer ser aquí amb vosaltres i moltes gràcies a la complicitat de tothom que ha fet aquest acte possible.
Parlarem abastament del llibre i de la Rodoreda, però deixa'm que comenci per l'embolcall, perquè és una petita perla. No sé si heu tingut oportunitat de llegir-lo, de veure'l, amb aquesta tapa dura, aquest blau clean, aquest blau elèctric tan encisador, tan suggerent. A més, cada capítol està separat per doble pàgina d'aquest blau elèctric i aquestes il·lustracions fantàstiques de l'Elisa Monzó. És un llibre que, abans d'abordar-lo, abans de començar a llegir-lo, ja t'està dient moltes coses del que trobaràs a dintre, perquè trenca, no?, amb tot.
Sí, de fet, era la idea de l'encàrrec. Aquest llibre surt d'un encàrrec de Random House, del segell de Bruguera, que d'alguna manera tenien la idea de fer una biografia de Rodoreda, que jo d'entrada vaig dir que això de biografia no hauria de ser així, que això havia de ser un retrat, perquè una biografia de Rodoreda és una cosa que requeriria molts anys per fer, però sí que volien fer un retrat i, o sigui, una biografia, i jo els vaig dir, no, un retrat, i em van dir, serà il·lustrat. Llavors aquesta premissa ja era des de l'inici, per mi, en realitat me'l feia un llibre una mica estrany, perquè jo he fet altres llibres, però clar, cap d'ells anava amb il·lustracions, i la veritat és que ha sigut interessant poder com unir, no, la feina de l'Elisa Monzó amb la meva. T'he de dir, hi ha gustos per tot, per això. Hi ha gent que diu, no puc suportar els dibuixos, no m'agrada gens aquesta edició, i en canvi gent que li agrada molt, però bueno, ja suposo que entra en el pacte.
Aquest blau clean, aquest blau elèctric, té una connexió amb la infantesa de Rodoreda, o és casualitat?
És el que abans em comentaves, hi ha una anècdota de Rodoreda que està com explicat així, que ella quan era jove pujava al colomar que hi havia a casa a la torre dels seus pares a escriure, i que aquest colomar estava pintat de blau. I llavors això és un detall que després ens en vam adonar que quadrava amb això, però no era pensat al principi.
La Rodoreda continua sent l'escriptora més llegida i influent de la literatura catalana, per tant, quan et fan aquest encàrrec, quan entomes aquest repte, com ho fas? Amb respecte segur, no? Però amb aquesta voluntat de desmitificar una mica la senyora Rodoreda, de trencar aquest mite?
Sí, de fet era la idea des del mateix encàrrec. O sigui, a mi em van dir, necessitem una altra mirada sobre Rodoreda, amb la premissa que una mica sempre s'havia anat explicant la mateixa història sobre una persona, una escriptora tan influent a la nostra literatura, i llavors la idea era com donar una nova perspectiva i una mirada diferent. Clar, jo quan em van encarregar això, jo els vaig dir, jo el que puc fer és una mirada, no, o sigui, una mirada de dir què em sembla a mi que es pot explicar, des de quina perspectiva una mica nova es pot explicar la vida d'una senyora, que precisament el repte al posar-s'hi era aquest, que és que ja estava molt, molt explicada. O sigui, que Rodoreda ocupa un lloc enorme dins la literatura catalana, és a dir, no hi ha cap altre escriptor, jo suposo, que ocupi tant com ella. Per tant, era com una mica un repte, sí.
I aconsegueixes fer-la tan propera? No, i d'una manera fresca, fàcil.
O sigui, el que
sembla la veïna del replà del costat, al final.
No, el que sí que era clar és que això no podia ser, o sigui, que el llibre no podia ser que tingués una pretensió acadèmica enorme, devastada, de dir, val, anem a fer la biografia canònica de Rodoreda, és a dir, aquest llibre no era això. Aquest llibre era de dir, de tot el que jo he estudiat sobre Rodoreda, què em puc explicar de nou, i a mi sí que jo tenia la idea des del principi de fer-ho, l'encàrrec era com biogràfic, per tant seguint la seva vida segur, però allò, capítols curts que es pogués explicar a partir d'anècdotes, i sobretot el que volia fer, bueno, el que he fet en aquest llibre és intentar donar-li molt la veu amb ella. És a dir, crec que era un format de llibre que demanava que parlés molt ella precisament perquè no volia ser una biografia canònica, això, superacadèmica, no? Llavors, he fet servir moltíssim entrevistes d'ella, cartes d'ella, perquè crec que moltes coses sobre la seva vida s'expliquen molt bé a partir de la seva veu. D'altres no tant, perquè era una senyora que, com tots els personatges, feia trampa amb el que explicava i no explicava d'ella, però m'ha servit.
Parlarem d'això perquè ella era molt gelosa de la seva imatge pública, fins al punt de cremar cartes, de parlar de certes etapes, d'altres silenciar-les. Hi ha molta ambigüitat aquí. Ella va projectar la figura que volia vendre, no? Ja hi arribarem. Parla la Rodoreda, ara ho deies, a través d'ella mateixa, perquè la fas parlar a través d'aquesta conversa, d'aquesta correspondència que va mantenir tan vasta, de les entrevistes. L'obra també hi batega darrere. Aquestes són les fonts bàsiques de les quals et nodreixes?
Sí, sí, totalment. O sigui, jo vaig agafar tot de llibres editats per la Fundació Rodoreda. Clar, quan et poses a estudiar Rodoreda, el primer que te n'adones és que és impossible abastar-ho tot. És a dir, que són tants anys d'estudis de tot tipus, o sigui, menys divulgatius, més acadèmics, més divulgatius sobre la seva obra, que abastar-ho tot és impossible. Llavors, el que sí que vaig fer jo va ser llegir moltíssim les biografies que s'havien fet sobre ella i sobretot aquests llibres de cartes i aquests llibres d'entrevistes m'han servit moltíssim per veure una cosa que m'interessava molt, que és què va explicar ella sobre ella mateixa.
Obres el llibre amb un fragment d'un conte seu on hi trobem el títol. Per què t'agrada? Per què tries aquesta frase curteta?
Sí, de fet, el títol va ser una cosa que es va decidir bastant a l'últim moment i jo el vaig proposar com un entre molts altres, és a dir, el llibre es diu Al mig de la vida jo, i Al mig de la vida jo és una frase que no és meva, sinó que és de Rodoreda, que és d'un conte, és una frase que surt a un conte que es diu Paràlisi, que és un dels contes més autobiogràfics de Rodoreda. És un conte on Rodoreda parla de la seva pròpia experiència a Ginebra, dels seus desenganys una mica, de la seva posició al món. És un conte que és un monòleg interior, allò molt, molt, molt ben fet i molt treball, i on es veu molt que està parlant d'ella mateixa, que és una cosa que en l'obra de Rodoreda no passa sempre. I llavors hi ha un moment en què ella diu això, diu, podem parlar de tot de coses, o sigui, podem inventar-nos tot d'excuses, però al final, al mig de la vida jo, no? I em semblava que aquesta idea, que és una frase molt individualista, servia molt per explicar Rodoreda. És a dir, que és una senyora que precisament va ser molt individualista, molt centrada en ella mateixa, i aquesta frase ho resumeix bé per mi.
Diu, el que té importància avui, quina importància tindrà d'aquí 2 o 3 anys? No res, perquè al mig de la vida, jo, al bell mig de la vida. Contundent.
Sí, sí, és aquesta idea de dir, bé, podem fer equilibris amb tot, però al final el que quedo sóc jo, no? I jo crec que aquesta és una idea molt rodoradiana. Molt.
El llibre, ja ho deies en algun moment, s'estructura en 14 capítols, són cronològics, entrellaçant vida i obra, i amb uns títols molt suggerents, que enganxen.
Sí, el títol d'alguna manera, clar, jo això sí que vaig fer tot d'esquemes i tot de coses, o sigui, com quan posava les cartes i les entrevistes, i em vaig fer un mapa una mica de com podia separar aquests capítols, que al final han estat cronològicament per anys, i sobretot una cosa que marca molt l'obra de Rodoreda, que és els llocs on va viure. Llavors, separant-ho tot per anys i llocs on va viure, em servia una mica per estructurar tota la seva història. Allò primer començant per Barcelona, després els anys a França, després allò a Ginebra, després Romanyà, i una mica aquesta estructura que és la que marca la seva vida, a seguir-la en aquest llibre, sí.
Entrem en matèria i m'agradaria començar el jardí. Un espai bàsic per ella, tant el jardí de la seva infantesa a costat de l'avi, a la Torre de Sant Gervasi, com el seu últim jardí, el jardí de Romanyà de la Selva, dos espais, dos moments que ella mitifica i construeix a mida, no?
Sí, totalment. És que és un tòpic molt, molt rodoradià, però en realitat és culpa d'ella que ho sigui. És a dir, que ella, la figura del jardí, la va fer servir molt per explicar moltíssimes coses, no només en els seus llibres, sinó en la seva vida. Ella sempre diu que el jardí de casa seva, ella va néixer en una torre Sant Gervasi, dalt de tot del carrer Balmes, i vivia amb el seu avi i els seus pares. Llavors, la casa era de l'avi, i l'avi era qui tenia cura d'un jardí que hi posava moltíssimes hores perquè aquell jardí fos allò estigués cuidadíssim i fos perfecte. Llavors aquest jardí, per una nena que era filla única, que vivia molt sola i molt aïllada en aquella casa, era com una mena de parc d'atraccions, o sigui, era bàsicament l'espai on ella podia com... fer coses i fer coses amb el seu avi. Llavors allò em va fer com una mena de mite que quan sempre parla de la seva infantesa surt aquest símbol del jardí. Clar, hi ha una cosa molt important, jo crec, abans de posar-nos a parlar de la vida de Rodoreda, que marca tot el llibre per mi, que és la idea que, clar, Rodoreda el que va fer va ser deixar molt clar de quina manera volia que la gent llegís la seva vida. És a dir, ella no va ser una escriptora famosa fins molt tard, fins que ja era molt, molt gran.
Que en tenia 50?
50 llargs, i ella, per tant, quan comença a ser coneguda, quan li comencen a fer entrevistes, clar, no és una noia de 20 i pocs anys que encara, o de 30, que no sap ben bé com explicar-se amb ella mateixa, ni a la vida, ni al món, ni als seus llibres, sinó que és una senyora que a més els ha passat de tots colors i que sap perfectament què vol explicar, què vol amagar, quina imatge vol donar d'ella. I això es veu molt quan parlem de la infantesa, no? De dir, és que Rodoreda, si només ens haguéssim de quedar amb tot el que va dir cap a fora ella, les entrevistes i tot això, semblaria que tot fos una mena de conte de fades, que després, quan entres a veure què va passar, es veu que no és així, no?
Ens ven la moto una mica.
Ens ven la moto totalment, i és una senyora que es passa, això des de la primera entrevista, que potser és el 66, fins a l'any 83, que és l'any de la seva mort, del 66 al 83, diguéssim que la seva fama no para de créixer, i llavors és com que cada any és més famosa. La dècada dels 60 és com la dècada d'or per Rodoreda, llavors els anys 70 és com una mica la consolidació, però que ja és una senyora molt famosa, i això, conscient de què vol dir, què vol callar, de quina manera vol presentar-se. Hi ha una cosa que impacta molt, que és veure, per exemple, fotografies de Rodoreda abans de que ella tenia 50 llargs, perquè, clar, totes les fotografies que nosaltres ens han arribat, o vídeos o el que sigui, és ella ja de senyora, diguéssim, de com una senyora gran, vestida d'una determinada manera, que actuava d'una determinada manera, i quan mires fotos d'ella, no només de petita, sinó allò de quan tenia 20 anys, quan tenia 30 anys, quan tenia 40 anys, penses, ostres, és que radicalment canvia tota la imatge preconcebuda que tu tenies d'ella. I això és molt interessant.
Hi ha un capítol que anomenes la vedet, o...
Sí, una vedet frustrada.
Una vedet frustrada.
Sí.
Perquè de jove era molt diferent aquesta senyora.
Sí, sí. És una de les coses que em va impactar més a mi quan vaig començar a fer recerca en sèrio sobre la seva vida. És que, clar, Rodoreda va marxar amb la guerra, no? Quan acaba la guerra, el 39, ella marxa, és una senyora que va néixer l'any 8. Llavors, tota la seva joventut a Barcelona, on ella, dels 20 als 30, bàsicament el que intenta és ser una mena d'estrella de la literatura catalana. Era un moment... de molta ebullició pels diaris, per les revistes, per les novel·les de l'època. Realment hi havia moltíssima activitat. Ella, del no res, perquè és veritat que Rodoreda es posa a escriure allò sense estudis, sense amics, sense família, sense ningú que l'ajudi, comença a fer-se amiga de tot de periodistes, de tot d'escriptors, i bàsicament és una noia que el que vol és, o sigui, es vesteix de manera com molt provocativa, molt moderna i molt atrevida, fa unes entrevistes que és allò amb un to molt pujat, escriu 4 novel·les abans de marxar a l'exili, que després li semblarà menys a l'home, que no són prou bones i que les ha de descartar. És a dir, que si no hi hagués hagut la guerra, Ah, Rodoreda el que anava era bàsicament per ser com una escriptora més, bastant poc preocupada per la posteritat o per la grandesa del que feia i que bàsicament el que li interessava és que li fessin cas. I que la, o sigui, sí, que li fessin cas i ser com coneguda dintre aquest món.
I Marina, com més la Rodoreda has esbrinat finalment com era aquest personatge tan polièdric, perquè tenim aquesta jove vanitosa dels inicis que volia figurar, que volia destacar, amb aquesta picardia, aquest punt de vedet. Després tenim l'escriptora, la figura pública, que crea aquesta màscara, com tu dius, que ara en diríem que controla el relat.
Totalment.
Del que s'explica d'ella i clar, em queda la veritat de tot plegat.
Clar, jo crec que com amb tothom, però amb personatges públics potser una mica més, és com que ella és com moltes... Bueno, jo ho dic, o sigui, des del principi, quan ella es posa a fer entrevistes de molt jove, jo crec que ella descobreix amb el periodisme, ja quan té 20 i pocs anys, descobreix una cosa que per ella va ser molt important, que és la capacitat de transformar-se. És a dir, que quan convé és una escriptora allò molt conservadora, una dona casada que no busca problemes, no sé què, quan vol, en canvi, és una femme fatal com que seria capaç del que fes falta, quan vol és una noia innocent, quan vol és una noia allò molt llesta i atrevida. Llavors ella està tota l'estona jugant amb la imatge que projecta cap enfora, una mica com tothom. Jo sí que crec que hi ha un moment en què ella, de la seva maduresa, quan ella ja sí que hi ha un canvi, quan ella decideix que ha passat molt de temps perdent el temps o no escrivint prou seriosament i decideix que s'hi ha de posar d'una manera seriosa perquè si no li passarà la vida per davant i no haurà fet res del que volia. I aquesta Rodoreda per mi com tancada en ella mateixa, molt gelosa de la seva intimitat, molt esquerpa, era una senyora que tothom ho diu i tothom que la va conèixer, o sigui, molt simpàtica no era, i més quan es va fer gran allò que era realment que la molestava tothom, o sigui, va acabar quan estava a Romanyà, normal, perquè no volia allò que la gent la molestés, diu, és que els caps de setmana pugen cotxes a veure amb gent perquè els hi firmi llibres, i diu, i a fer-se fotos amb mi, i diu, i tanco les persianes i faig veure que no hi ha ningú, diu, perquè no vull, clar, perquè no volia estar així exposada, no? I a mi aquesta Rodoreda, diguéssim, com solitària, que és a un punt en el que crec que arriben tots els escriptors que es prenen com les coses seriosament, hi ha un moment que tots, sí, molts escriptors d'alguna manera és com que desapareixen del món, se centren en ells mateixos i en la seva obra i a partir d'aquí ho fan tot.
I aquest punt d'inflexió és sobre els 50?
Per mi sí, o sigui, jo crec que aquest punt d'inflexió és quan ella, després de la guerra, viu d'una manera molt precària, amb molta misèria, a Bordeus, a Llemotges, i després amb Armand Obiols, viuen junts a París un temps, però amb Armand Obiols, que era com el seu company sentimental, però no només, perquè és un senyor que li va fer de crític i d'editor, una figura importantíssima, importantíssima a la seva vida. Armand Obiols li ofereixen una feina una mica estable a Ginebra. Llavors ella primer no vol anar a Ginebra perquè diu que per fi està bé en un lloc, que a París pot anar a museus, pot reunir-se amb amics, tal, tal, però al final cedeix, se'n va cap a Ginebra i un cop allà el que li passa és que es queda completament sola, és a dir, diu, és una ciutat avorridíssima, no hi tinc amics, no hi tinc contactes, no hi tinc ningú, l'Obiols per feina hi és i no hi és i tal, i llavors d'alguna manera s'encara amb la seva solitud i es posa a escriure. I d'aleshores en endavant serà una cosa que necessitarà sempre, que és una cosa també molt d'escriptor, que és aquesta necessitat de solitud molt, molt clara.
Una última qüestió sobre el control del relat i la imatge que ella vol vendre d'ella mateixa en termes d'ara. Se sap que va cremar moltes cartes i hi ha un període molt fosc, que són els anys a la França ocupada. Hi ha algun estudi, estan estirant en alguna línia que apunten que potser, no tant ella, però com l'Obiols, potser haurien estat col·laboracionistes. Aquesta etapa, poca cosa en sabem, ella després es nega a parlar-ne sempre.
Sí, es nega a parlar-ne simplement perquè diu que... O sigui, sí que diu que en realitat diu una persona feliç és una persona sense història. És a dir, diu que sempre que perquè algú tingui alguna cosa que valgui la pena explicar s'ha d'haver patit una mica i ell el seu patiment sí que es veu molt clarament, no? Quan ella marxa a l'exili. Jo això ho explico al llibre perquè crec que realment el contrast és importantíssim. Són tot de gent, són tot d'escriptors que durant la guerra tenen un comportament absolutament frívol en relació a la política, en relació al que està passant al seu voltant. Són una gent que es prenen el conflicte com si fos una cosa que passaria en 3 dies i llavors s'acabaria. I una gent, o sigui, ella mateixa té proclames a la ràdio sobre gairebé com animant a agafar les armes, que dius, senyora. Però després, al principi de l'exili és molt, molt frívol, van a una casa, la famosa casa aquella a Roissy-en-Brie, que estan tots els escriptors catalans junts i tal, i d'alguna manera jo crec que allò s'ho prenen encara com una cosa, com si fos una mena de joc, i després, amb la Segona Guerra Mundial, la cosa es posa fosca de veritat, han de marxar de França perquè comença la Segona Guerra Mundial, un cop ells arriben a París, arriben els nazis, han de marxar de París. Llavors, aquells anys de 41-45, sobretot, ella ho passa molt malament, perquè, clar, estan a moviol sols a l'exili, no tenen diners, literalment no tenen res.
Passa gana.
Passa gana, va buscar menjar el que reparteixen pels refugiats.
Sí, fa de modista per sobreviure.
És quan comença a cosir, que es guanyarà bastant la vida durant uns quants anys amb la costura, i ella sempre deia que havia arribat a ser molt bona cosint, o sigui que a còpia de pràctica realment que s'hi podria haver dedicat de manera seriosa. Però aquests anys a l'Obiols, o sigui, que a mi totes aquestes teories del col·laboracionisme, vull dir, en el moment que surti alguna cosa que realment em descobreixi alguna cosa nova,
amb més substància,
ho tindré en compte, però no és el cas de tot el que ha sortit fins ara, que és bàsicament que el que sabem és que en aquest senyor, per un decret del règim de Vichy, era un senyor que tenia entre 18 i 51 anys i no tenia feina reconeguda per l'Estat. Llavors se'l van endur, el van posar a treballar de forçat en una pedrera, on treballava 12 hores picant pedra. Després se'l van endur per construir una base de submarins, una base submarina a Bordeus que construïen els nazis, i després ell va poder treballar en un camp de treball que no era un camp d'extermini ni un camp de concentració, sinó com una mena de camp d'impàs on es decidien cap on anaven els refugiats. Òbviament és un camp nazi, per tant, doncs molt bonic, no era res de tot el que passava allà, però sí que és veritat que Obiols ho té molt clar. És a dir, ell hi ha un moment que diu, bueno, és que jo podia arriscar la vida i marxar i arriscar que em matessin, o simplement esperar que les circumstàncies canviessin, que és bàsicament el que va fer, que és el que va poder sortir d'allà, doncs se'n va anar a treballar, en aquest cas de traductor, a la ONU. Però vull dir que, bueno, de fet ell ho diu en una carta, diu, és que diu, tots els supervivents de la guerra, d'una guerra ho són perquè en algun moment o altre han tingut un reflex de covards. I clar, és com de dir, sí, no era un heroi, o sigui, no va ser un heroi de la resistència, no va escapar d'això, sinó que va treballar allà fins que les circumstàncies li van canviar.
Parla'ns una mica dels homes de la vida de Rodoreda. L'avi potser és el primer home,
sí,
que la marca.
Totalment. L'avi, i això és una història que ella, això que dèiem, no? O sigui, es va dedicar a explicar molt meticulosament i molt bé. Clar, ella, Rodoreda va anar a l'escola durant 3 anys i va anar bàsicament perquè sa mare no sabia què fer amb ella i la va enviar a l'escola, però no tenia allò un projecte, o sigui, no tenia una idea gaire seriosa sobre l'educació de les nenes, la veritat. I llavors l'avi li va fer de mestre i li va fer d'amic. Era una família que realment eren molt lletraferits, és a dir, feien teatre amateur i anaven a fer teatre constantment, a casa seva sempre es llegia en veu alta, llavors anaven, o sigui, tenien tot els llibres, estaven molt presents a la seva vida. De fet, ella diu que va aprendre a llegir amb uns versos d'Aribau perquè l'avi els tenia gravats com amb una escultura al jardí. És a dir, que aquesta mena d'ambient i la figura de l'avi, que era un home molt extrovertit, molt sociable, molt tal, jo crec que la va marcar moltíssim. i que va trobar... Bueno, jo ho dic perquè ho crec, de fet, que va trobar com una mena de llibertat en la figura de l'avi que no va tornar a trobar en cap senyor de la seva vida.
El següent home important seria el marit, que és el tiet, sí, amb el qual s'acaba casant.
Sí, és aquesta primera part de la vida de Rodoreda que la marca, no? Que és una noia que quan ella és adolescent, el seu oncle d'Amèrica torna a casa, el germà de la seva mare, i com que és una nena que li han inflat el cap amb històries de riqueses i prodigis sobre Amèrica i sobre el tiet, pues, resulta que aquest tiet torna i és una adolescent rodoreda que s'enamora d'aquest tiet fins al punt que s'hi acaba casant amb la conniven. O sigui, no és pas un, que a vegades s'havia dit, no? És un casament forçat, no és pas un casament forçat, sinó que realment s'enamoren i amb la connivencia de tota la família que veu la possibilitat de treure un rendiment econòmic d'aquest casament, que això és així, es casen i el que passa és que Rodoreda té 20 anys en aquell moment i se n'adona molt ràpid que, no, que allò no era com s'havia imaginat i que el seu marit era realment un garrepa i que, no, que, i que la vida matrimonial que se li, sí, que se li oferia no era el que ella s'havia pensat. Sí, sí.
Els assistents o els oients pensaran, i no ha parlat del pare, però és que clar, el pare és el de la trista figura, no?, en aquest cas.
Totalment. És una cosa molt curiosa, molt interessant. Clar, jo el pare sí que és veritat que clar, sempre penso és un senyor que va deixar que la seva dona casés la seva filla amb el seu germà. És una d'aquelles històries familiars que sempre fa de molt mal opinat sobre històries familiars alienes, francament. Però vull dir que és una d'aquelles coses que tot i ser com premsa groga, és veritat que quan ho mires per estudiar-ho penses, home, sí, un senyor que deixa que la seva dona casi la filla amb el seu germà és com una mica estrany. És un senyor, es mor durant la guerra el pare, bueno, hi ha gent que diu que es mor el 36, hi ha gent que diu que es mor el 38, però en tot cas hi desapareix i Rodoreda no en parla gaire. I en canvi de la mare sí, i de l'avi també molt.
Hi ha una història fugaç que no sé si deixa petja amb Andreu Nin.
Sí, és una història molt interessant que tothom la tracta com el més gran secret de Rodoreda. Tal. Clar, quan Rodoreda decideix que no vol més aquesta vida de casada, ella comença a escriure, comença a conèixer escriptors, comença a conèixer periodistes a la Catalunya de finals dels anys 20 i de principis dels anys 30. Un d'aquests periodistes, escriptors que coneix, polítics, també en coneix moltíssims, amb qui és amiga durant molt de temps, és Andreu Nin, amb qui es veu que realment s'hi van tenir una breu història d'amor, quasi no sabem si platònica o sexual.
Casta, dius tu, al llibre.
Sí, o sigui, que no sé si devia ser sexual o no sexual, probablement va ser com una mena d'enamorament, allò que es conserven les cartes i tal, però, o sigui, que es diuen que hi havia cartes, però que no gaire cosa més, i, però el que sí que se sap és que es veu que el seu assassinat la va afectar bastant. O sigui, que quan assassinen Andreu Nin, amb ella l'afecta realment.
I arribem al seu gran amor, Armand Obiols.
Sí,
mentor.
Sí, abans hi ha Francesc Trabal, que és una història també molt curiosa. Que
esclar, és... arriba Obiols a través de Trabal.
Sí, que és que ella, és això, com que és amiga de periodistes, d'escriptors, tal, amb Francesc Trabal. Jo crec que és una figura molt interessant i és una relació molt interessant amb Trabal. Són dos escriptors allò moderns, cosmopolites, que comparteixen una mena de visió del món. I llavors passa de Trabal, o sigui, també és això, també és premsa rosa i em sap greu, però vull dir que, o sigui, Armand Obiols és el millor amic de Francesc Trabal, llavors ella passa, o sigui, d'un a l'altre, és que és sí, així, sí. I, però Armand Obiols és realment l'home de la seva vida, no només com a company sentimental amb qui van tenir una relació que... sentimentalment és interessant, però com, o sigui, com tantes, no? Aquesta idea, jo crec que de, o sigui, això de joves com molt pujada, molt romàntica, molt explosiva, no? I una relació que a mi el que m'interessa d'aquesta relació és com es transforma amb el temps i com passa de ser una relació basada com en la, bueno, això, en el sexe, no? O en l'amor, diguéssim, més normal, romàntic, i passa a ser una relació basada en els llibres, en la... Bueno, els llibres. En el paper d'ella com a escriptora. És a dir, hi ha un moment que Obiols reconeix com la grandesa de Rodoreda o les possibilitats d'ella i decideix que s'ha de volcar a ajudar-la. i realment va fer una feina com a editor, com a crític i com a còmplice increïble.
D'aquesta època inicial, quan estan enamorats, fa gràcia que reculls els noms afectuosos que es deien entre ells.
Sí, això és molt graciós de veure les cartes. Clar, com que hi ha un temps en què Obiols viu entre Ginebra i Viena, i llavors Rodoreda està a Ginebra tota l'estona, hi ha moltes cartes entre els dos que són les que es conserven, la part que Rodoreda no va cremar, no sé si perquè no va trobar o perquè no va voler, i clar, són com cartes que s'escrivien cada dia, clar, perquè o sigui, tenien una correspondència diària que li explicava com planxava les cortines i a l'hora que li deia he fet aquest capítol, o sigui, que és com una mica de que es barreja tot.
A finals dels anys 50 alguna cosa es trenca a la parella i a partir d'aquí el seu amor serà el que tu en dius complicitat literària i Obiols té un paper clau.
Sí, 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 o sigui, hi ha un moment que és el que parlàvem abans, o sigui, quan ella es queda sola a Ginebra, que ella decideix, que és això, i més ho diu en cartes, ho diu a cartes, a gent, de dir prou de perdre temps, m'he de posar a treballar d'una manera seriosa i per tant necessito començar a escriure perquè, clar, pensem que des de l'exili, o sigui, ella s'ha estat 20 anys sense publicar. O sigui, l'últim llibre que publica Rodoreda és a Catalunya, diguéssim, és a l'Home, que és a l'any 38, i llavors fins 20 anys més tard no publica un primer llibre de contes que, a més, encara no és tan conegut com els seus altres llibres. És a dir, La plaça del Diamant és del 62. Per tant, del 38 al 62 són molts anys. I són molts anys on ella el que fa des del primer exili és tenir, quan diguéssim que es troba un altre cop bé per escriure l'any 45 o així, comença a escriure contes, comença a fer projectes i veiem que tot això no es concretarà fins a la dècada dels anys 60. Però això sí que és veritat que per mi lo interessant va ser descobrir que Obiols jugava un paper molt important, no tant a nivell tècnic de dir es comentaven els textos diàriament, que també, i Obiols és meticulós fins al punt de dir aquesta frase no et funciona, aquesta paraula s'ha de canviar, aquesta coma no va aquí, sinó que ell li canvia la concepció literària d'una manera seriosa. És a dir, li diu, has de parar de pensar en el món literari de Barcelona, en els concursos i premis que es fan a Barcelona, en qui publica què a Barcelona. Diu, perquè tot això és molt petit, o sigui, diu, tot això és una cosa que no té cap importància. Tu el que has de pensar és, has d'escriure per fer tesis doctorals, has d'escriure per d'aquí 300 anys, de fet, li diu literalment, no? I aquesta idea de dir, ets més bona que la resta, ets millor, no t'has de limitar a això, has de mirar més amunt, jo crec que amb ella li afecta al final, o sigui que realment té un sentit i això és molt difícil d'aconseguir perquè, i per a mi és molt valuós que Obiols digui, tingui aquesta intuïció de dir, vale, no, és que aquesta senyora ha de canviar totalment la manera des d'on es mira la literatura, és a dir, ha de passar de totes aquestes minúcies i s'ha de concentrar en alguna cosa més gran. I jo crec que això ella ho entén a principis dels 60, o sigui, quan hi ha amb la plaça i tot això, ja comença a veure, de dir, val, potser sí que estic fent alguna altra cosa i que no m'he de preocupar per qui guanyi el Sant Jordi aquest any.
Tanquem el capítol d'homes amb el fill, amb aquesta no relació
sí.
Amb el fill que abandona i
sí,
que
sí,
després
sí.
No se'n cuida gens. Hi ha un moment que tu cites en una carta, ella li diu al fill, jo sóc ocellot de bosc i tu canari de gàbia.
Sí, és que és una relació francament molt cruel, però alhora molt explicativa d'aquest al mig de la vida jo, no? O sigui, d'aquest individualisme radical i extrem, o sigui, Rodoreda és una senyora que decideix que a partir d'un moment, o sigui, que tot depèn d'ella, o sigui, que ella és el centre de la seva vida, i jo crec que ha vist massa vegades i ha llegit massa llibres com perquè entén molt bé que en realitat si no et poses a tu mateix al centre de la teva vida sempre és una vida una mica com de... O sigui, ella el que no vol de cap manera és convertir-se en una persona com entregada als altres perquè llavors veu que tots els exemples que té d'això és gent a qui li xuclen molt l'energia, jo crec. Per fer això has de tenir un caràcter una mica boig, una mica d'escriptor, jo crec, perquè tots els escriptors, insisteixo, o sigui, Rodoreda té, té tota una sèrie de trets que en realitat quan vas a mirar les biografies de molts escriptors veus que és això, és aquesta cosa com centrada en si mateixa, tan egoista, no? Aquesta capacitat que ens sembla des de fora molt cruel, no? De dir de deixar el fill quan té 10 anys a l'any 39, marxar a l'exili, pensar-se que és per 2 anys, però llavors en realitat ella quan marxa i abandona el fill, doncs no torna mai a interessar-se per ell. O sigui, i és com que li fa més nosa que cap altra cosa, i això és així i ja està. Però és això perquè ella ha decidit que viu per ella i punt, i que això és com una mena de sí, de nosa.
Esclar, hi ha un altre home, no tanquem el capítol, el seu editor, Joan Sales.
Ah, sí.
Vital també, a costat d'Obiols, perquè ella pugui treballar.
Sí.
I estigui tranquil·la i focalitzada en escriure.
Sí, jo crec que sobretot quan, i sobretot quan falta Obiols. Sí, quan l'Obiols mor l'any 71, que Rodoreda no mor fins al 83, Rodoreda es queda molt sola sense Obiols, perquè perd un còmplice literari, no només, o sigui, no només com un company gairebé com un marit, no? Però perd un còmplice literari. A més veu que es va fent gran, que està com molt sola en la seva com opinió, o sigui, com en les seves opinions polítiques, en la seva manera de veure el món, es veu com una senyora ja antiga, i clar, Joan Sales és una complicitat tremenda perquè els dos venen del mateix lloc, és a dir, és com no s'han d'explicar l'un a l'altre com els seus antecedents ni el seu passat, ja s'entenen. I ell l'ajuda molt des del principi, allò als anys 60, que, bueno, que és gràcies a ell quan no guanya el Premi Sant Jordi per la Plaça del Diamant, que Joan Sales li diu: Joan Fuster m'ha passat aquesta novel·la, la teva novel·la, perquè m'ha dit que val molt la pena llegir-la, i quan la llegeix allò s'enlluerna, hi ha unes cartes magnífiques que ho expliquen, i diu: la vull publicar, no? Llavors des de principis dels 60, primer amb molta desconfiança i després anar cedint a poc a poc, tenen una relació de complicitat total. I jo crec que els últims anys és molt interessant veure com l'enllaç de Rodoreda amb el món exterior és el seu editor, Joan Sales. Sí.
Com que Rodoreda té clar que vol transcendir, paraules literals seves, sí, que tu reculls, vol fer alguna cosa que el dia de demà pesi en el meu país, arriba un moment de gran que comença a endreçar la seva obra.
Sí.
I d'abans de la guerra, ho deies abans, només salva a l'home, que està refeta, a més, ja l'havia refet.
Absolutament.
I alguns contes. Sí. Renega de tota la resta.
Sí. És molt comprensible si aneu a llegir les obres, perquè realment la qualitat és absolutament inferior, i és normal perquè és bàsicament una escriptora que està aprenent a escriure, per tant són obres allò naïf, que no estan ben acabades, que no tenen la profunditat del que serà després les obres de Rodoreda, però sí que és interessant en aquest moment quan ella ja comença a triomfar a finals dels 60 i diu: val, he d'endreçar tota la meva obra, què salvo, què no salvo, què trio, què no trio. I per exemple és molt interessant la reescriptura de l'home al 68, no? Quan diu: val, aquesta novel·la, la idea és bona, el fons és bo, la psicologia del personatge és bo, que jo crec que és el que se'l salva més, i la reescriu. I crec que és molt interessant tot aquest procés de recuperar.
Si preguntem què han llegit de Rodoreda, la majoria de gent ens dirà La plaça del Diamant, A l'home, Mirall trencat, que havia estat lectura obligatòria, no sé si encara ho és, a secundària, però és curiós que ella diu que de tota la seva obra el seu preferit és un recull que es diu Viatges i flors.
Sí, és una mica, jo crec que de l'última, de la venada poètica d'ella, d'aquesta mena d'obsessió amb el llenguatge. És un llibre que arrossega durant molt de temps, és un llibre gairebé de prosa poètica, perquè realment és la primera part són viatges i són com entrades, sí, com de dues o tres pàgines molt breus sobre això, viatge al poble de no sé què, viatge al bosc de no sé quantos, i l'altra part són flors, que són com fragments de prosa poètica descriptives de flors. És un llibre que arrossega durant molt de temps i al final de la seva vida li fa com molta il·lusió publicar, perquè diu que és un llibre molt original i molt diferent. I és interessant, a mi m'agrada bastant també.
La Marina també exerceix de llibretera Així que jo et demanaré prescripció i et diré si haig de començar amb Rodoreda, quin llibre agafo.
Clar, jo diria que inevitablement, per entendre bé Rodoreda, no et pots saltar a la plaça del Diamant, per molt que a mi és una novel·la allò que és tan, que és tan cansat. O sigui, que el to de la veu de la protagonista és tan fort, és una novel·la per mi tan pesada que cada cop que la rellegeixo em fa realment mandra. O sigui, bueno, mandra, és com dir que és massa. La meva preferida, perquè sí, és Mirall Trencat, això és així, i jo crec que Mirall Trencat és una gran, gran novel·la, una gran novel·la, per molts motius. També és veritat que jo a classe als alumnes sempre els dic que jo crec que Rodoreda, i sobretot per explicar la seva evolució, a mi em va molt bé llegir els seus contes, que sí que són, és una cosa que ha llegit molta menys gent, però realment la progressió dels seus contes, és a dir, la idea de dir, com que té diversos llibres de contes aplegats amb tots els contes, llavors llegint-los tots veus molt bé l'evolució de l'estil. És a dir, com al principi, les provatures, els temes, està intentant trobar el to, quines coses posa sobre la taula, quines tècniques fa servir, llavors com es consolida aquesta tècnica, no? El seu segon llibre, La meva Cristina, que és un llibre super espaterrant, com aquests temes s'han d'alguna manera sofisticat, l'estil, com s'ha fet tan rodoredià, veus la creació de l'estil rodoredià amb els contes, i llavors el Semblava de seda i altres contes, que és l'últim, allò la Rodoreda més madura, aquesta cosa més fantàstica dels últims temps, més lligada a aquest Viatges i flors, i per tant els contes em sembla realment una molt bona entrada a Rodoreda.
Ets cinèfila, t'agrada l'adaptació de La plaça del Diamant?
T'he de dir, no l'he vista.
Què dius ara?
No l'he vista. I a més, no l'he vista, ho tinc molt pendent de fer. No volia fer-ho perquè tenia un curs tenia un curs monogràfic sobre Rodoreda on havia de rellegir tota l'obra i com explicar les novel·les, i vaig pensar, no puc de cap manera veure la pel·lícula perquè si no m'interferirà massa. Però ho tinc pendent de fer, a més, és una cosa molt important per la seva biografia en realitat, perquè és com l'últim cop de fama, per dir-ho d'alguna manera, que amb ella li ve, que és allò, la pel·lícula és de l'any 80 o de l'any 82, ara no recordo, però sí que és veritat que amb l'estrena de la pel·lícula, crec que és l'any 82, perquè amb ella el 80 li fan fer el pregó de la Festa Major de Barcelona, de les Festes de la Mercè, que fa com un discurs públic molt cèlebre, molt que us recomano molt que llegiu, i el discurs del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que també li dona el Premi d'Honor l'any 80, i llavors ella es queixa tota l'estona de dir, no para de venir gent a molestar-me, em demanen entrevistes, tinc un excés de fama, no? De dir, prou ja, em vull tancar a casa meva i que em deixin en pau. I llavors, al cap de no res, s'estrena la pel·lícula, i clar, i el problema és que aquesta pel·lícula la fa encara ser molt més famosa, i això és molt interessant de veure amb les cartes, amb l'editor, amb Joan Sales, tenen un pic de vendes de La plaça del Diamant amb la pel·lícula que ni l'editor ni ella s'esperaven. Allò, ara no me'n recordo de les xifres, però allò de dir, uau, hem venut espectacularment molt més i no ens esperàvem aquest boom de la pel·lícula.
Jo he preguntat moltes coses fins ara, però segur que queden moltes al tinter, que vosaltres teniu altres preguntes diferents, o sigui que comencem a fer córrer el micro inalàmbric, només heu d'aixecar la mà i el Jordi Ribas us acostarà el micro i pregunteu o compartiu lectures o el que vulgueu amb la Marina Porres.
Hola, bona tarda. Has donat una visió tan inversemblant del que jo em pensava que era la Mercè Rodoreda, que tinc ganes de llegir doncs el llibre. Perquè jo creia que tots els personatges femenins dels llibres que he llegit, La carrera de les camèlies, o l'home, o La plaça del Diamant, només m'agrada, són dones tristes, són dones angoixades, resignades.
Resignades,
és només exacte, la Teresa, sí, de mirall trencat, és una dona que se n'aprofita de la seva situació. I aquesta tira endavant, deixant sí, 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 de banda, sí, de com funciona la seva, el seu fill, no? Però jo creia que tot estaven escrits durant la Guerra Civil, que ella, o després, en la postguerra que ella tenia, doncs aquesta angoixa de com havia quedat Catalunya. I ara has donat una imatge totalment diferent. Per tant, vull dir, el llegiré.
No, no, me n'alegro moltíssim. Sí que no voldria passar sense dir això que acaba de citar, que per mi és fonamental i importantíssim, que és que de cap manera s'entén l'obra de Rodoreda sense entendre el contrast de com ella veu Barcelona i Catalunya abans de la guerra i després de la guerra. És a dir, que això que vostè ha dit és exacte, perquè és, són unes novel·les on s'hi aboca d'alguna manera la frustració, la tristesa i podríem dir fins i tot el fàstic que sent ella, que això també ho explico molt al llibre perquè em sembla crucial, quan torna a les visites esporàdiques que fa a Barcelona als anys 40 i ella veu com està la ciutat, el rebuig que això li crea i realment el fet de veure com li han destruït el país, que és una cosa que explica perfectament a Mirall Trencat, per exemple, crec que és fonamental, fonamental. I amb això de les senyores sí que passa molt així, són dones molt crues. En realitat totes tiren endavant, eh? O sigui, millor o pitjor, totes tiren endavant perquè sempre, això ho dèiem al curs aquest sobre les seves obres, que d'alguna manera hi ha una pregunta sempre a fer als personatges de Rodoreda, que és que al final ho passen tan malament que acabes preguntant, bueno, aquestes senyores per què no se suïciden? I hi ha un moment, com que hi ha molts suïcidis en els seus llibres, hi ha un moment que com a lector tu et preguntes de dir, vale, és que potser el gran tema d'aquest llibre és realment de dir per què segueix vivint aquesta persona. I és un dels temes de Rodoreda que està perfectament explicat, amb, coincideixo perfectament, amb un personatge tan fantàstic com és Teresa Valldaura, que és lo màxim, màxim.
Hola, abans heu comentat una mica els homes importants en la vida de Rodoreda i a mi m'agradaria fer incís o saber una mica més quin és el pes específic de Carme Manrubia, o sigui, una de les dones que, bueno, que la va acompanyar els darrers anys de vida a Romanyà, i si té un pes específic en la seva creació literària o únicament en el projecte vital de construir el jardí dels seus somnis, la casa, els darrers anys. Quin pes va tenir Carme Manrubia en Mercè Rodoreda els últims anys?
Doncs això jo crec que és un tema interessantíssim i crec que és un tema en el que queda moltes coses per explicar. És a dir, Carme Manrubia, que és una figura que fins fa no res en els estudis rodoredians, com qui diu, no comptava per gaire res, per posar-la en context, per si no la coneixen, és una... O sigui, a principis dels anys 70, quan mor Armand Obiols i Rodoreda es queda sola a l'apartament de Ginebra, clar, ella diu, no té cap sentit quedar-me aquí sola sense Obiols, perquè què hi faig jo a Ginebra sense Obiols? Ella mantenia un pis, s'havia comprat un pis a Barcelona a finals dels 60, allà un pis molt modern al carrer Balmes, tenia la cambra de Minyona, com deia ella, a París, però... unes amigues del temps de la Generalitat Republicana, quan Rodoreda havia treballat en el Departament de Propaganda, quan havia treballat a la Institució de les Lletres Catalanes, havia conegut una sèrie de noies, una de les quals era Carme Manrubia. Val? Carme Manrubia és una senyora que durant la guerra, després de la guerra, havia marxat a Venezuela, em sembla que és, i havia fet una empresa de perfums que li havia anat molt bé i havia fet molts diners. I llavors, quan va poder tornar, després del seu exili, amb aquests diners que havia fet, es va comprar una casa a Romanyà de la Selva, al poble de Girona, on Rodoreda va passar uns anys al final de la seva vida. Carme Manrubia és una senyora que, juntament amb Susina Mat i unes altres dues amigues, contacten a Rodoreda i... com que ella ho està passant malament perquè s'acaba de morir, doncs això, Armand Obiols, i li diuen, per què no vens amb nosaltres a passar una temporada a Romanyà, que li diuen és un poble molt maco perquè està allò a dalt de la muntanya, però a prop del mar, i podrem estar molt bé i tranquil·les. I llavors ella hi va, i durant 6 anys viu a temporades a casa de Carme Manrubia, on viuen ella, el fill adoptiu de Carme Manrubia, i unes altres amigues, com si fos una mena de gineceu. Llavors aquí s'han fet tota... Carme Manrubia era homosexual, llavors aquí s'han fet tot tipus d'especulacions. Elles viuen 6 anys juntes, hi ha un moment en què les amigues marxen o les fan fora de casa, que és una cosa que no sé fins que algú no m'expliqui en detall, que conegui, de dir què va passar allà, i llavors Manrubia i Rodoreda viuen juntes un temps fins que Rodoreda es construeix la seva pròpia casa al costat de la de Carme Manrubia amb els seus diners, diu, bueno, doncs em compro el xalet aquest, i les dues juntes van construir com havien de fer el jardí, que és una cosa que tenien superpensada, no, tal. Llavors, aquesta és la realitat, que és Carme Manrubia és una senyora que la va acompanyar durant els últims anys de la seva vida, quan Rodoreda s'instal·la a Romanyà. Tots els testimonis ho diuen, de dir, venien juntes i anaven, doncs, això ho explica molt bé, perquè ho va veure en primera persona la consellera Maria Àngela Vilallonga, que va ser consellera de Cultura fa uns anys, estudiosa de Rodoreda, que va viure després a la casa de Romanyà i que va conèixer Rodoreda perquè amb Manrubia anaven a la botiga, i no em voldria equivocar, però crec que és una botiga de modes que tenien els seus pares, i llavors les dues anaven a comprar i tal. Llavors, sobre això és la realitat del que jo sé sobre aquesta relació, que és que els últims anys de la seva vida es van fer companyia. Si se'm demana a mi l'opinió personal, clar, jo crec que això té importància, aquest fet, pel fet que van conviure, pel fet de que a mi m'encantarà llegir la biografia de Carme Manrubia quan es veu que precisament la Maria Àngela Vilallonga l'està fent, i m'encantarà saber coses de la seva vida, però sí que aquest nivell de reivindicar, bueno, que ara que sembla que hagi de ser com una mena d'icona queer i una mena d'icona homosexual, no en tinc ni idea de si van tenir una relació homosexual Rodoreda i Manrubia. També em sembla que, clar, és un punt a la seva vida que és que no sé si jo sóc molt carca pensant-ho, però realment em semblen dues senyores fent-se companyia. Perquè també és com... O sigui, pues que ho sento per dir-ho, però per mi seria diferent si tinguessin 30 anys i passés això, que no pas pues, que són unes senyores que, jo que sé, tenen 70 anys. Ara, t'ho estic dient, opinió totalment personal basada en cap dada, més que la realitat és aquesta, però que és un tema interessant que sí que realment m'agradarà que algú ho expliqui bé en algun moment.
Hi ha algú més?
Espera jo. Alguna pregunta? Anna. Alguna cosa que no hagi quedat prou clara i que vulgueu... Sí, allà, Jordi.
Una de les preocupacions que expliques també en aquesta biografia és la llengua, no? I la irritació que fa Rodoreda al llarg dels anys, no? De quan estava a l'exili, parlant doncs, dels escriptors que estaven aquí, mm-hmm. D'aquests últims anys, 60, 70, no? I 80, d'això, no? Doncs que es premiava doncs, aquests autors que escrivien en castellà i de més, no? Ara, de fet, amb el que està passant actualment, tindria encara molta més vigència, segur que si s'aixequés el cap el tornaria a posar cap a dins. Què en penses? Com ho veus, això?
Sí, jo clarament per això ho vaig escriure d'aquesta manera, perquè a mi em sembla que finals dels 70, principis dels 80, l'opinió política... O sigui, si llegeixes les cartes amb Joan Sales d'aquella època, tot és política. Llavors, les discussions són totalment polítiques tota l'estona. Hi ha una preocupació absolutament genuïna que va en la línia del que dèiem abans sobre la concepció del seu país tal com l'entenia ella. Ella està preocupadíssima perquè d'alguna manera estan espanyolitzant Catalunya. Diu que Barcelona no s'hi pot viure perquè és una ciutat bilingüe i això li molesta profundament. Li molesta profundament el fet aquest, o sigui, com... d'alguna manera, com una mena de poder tou, no?, que ha anat imposant, no només políticament, sinó culturalment, una mena de bueno, això del bilingüisme. O sigui, per ells el bilingüisme és Bueno, és que l'entenen de la mateixa manera que l'entenia Pla, que també té unes, o sigui, té unes declaracions semblants sobre això, encara que treballés ell amb castellà, amb aquesta idea de dir, bueno, no es pot equiparar una cosa amb l'altra perquè això és com la mort del català. Llavors, ella, que era molt curosa a l'hora de fer declaracions polítiques públiques, amb aquest tema de la llengua, com que ella creia que la llengua era creia perquè és així, la base de, i el fonament de la cultura catalana, cada vegada que tenia un micròfon davant durant els últims anys amb un discurs públic, parlava sobre llengua, reivindicava aquest tema i ho posava com la seva preocupació central. I és bàsicament una manera, jo crec, de la manera que tenia de parlar de política. I això es veu molt bé, per si a algú li interessa més el tema, que és realment molt interessant, les cartes amb Joan Sales dels anys 70, això, o sigui, es veu clarament la concepció política dels dos i com els dos patien molt per això.
Acabem, però deixeu-me que us insisteixi que llegiu el llibre, que és fascinant, i descobrireu una Rodoreda propera, diferent, amb moltes màscares. Gràcies a tots per fer possible aquesta tertúlia. En primer lloc, a la Marina Porres, mil gràcies per venir fins al Penedès.
A vosaltres, ha estat un plaer.
Esclar, també als assistents, als oients, a Vinzeum, a la Cultural, a la Torres i Bages, a Pere Ventura i a Ràdio Vilafranca. Bona nit.